Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Aquest matí ha començat al Tribunal Suprem la primera sessió de la fase documental del judici del procés. Aquesta setmana s'exposaran proves i vídeos del 20 de setembre i l'1 d'octubre. El jutge Manuel Marchena ha explicat per què serviran les proves. L'escoltem.
El debate y el traslado es para la impugnación de la autenticidad, para el rechazo del concepto de documento de algunas de las propuestas de las acusaciones y otra cosa especialmente importante y que el tribunal valora a la vista de la estrategia defensiva que se ha puesto de manifiesto a lo largo del juicio, deben, y el tribunal les invita a ello, poner especial incidencia en aquellos documentos que sirvan de base para la alegación de vulneración de derechos fundamentales.
De moment, la Fiscalia està demanant que es mostrin entrevistes de mitjans de comunicació a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, vídeos del Jordis davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre i vídeos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre. Referent a les eleccions municipals, a Vic, la candidata de Junts per Catalunya, Anna R., obté per sorpresa la majoria absoluta a la capital d'Osona, amb 11 dels 21 regidors. Ens en donen més detalls des del nou FM. Isaac Moreno, bon dia.
Bon dia. La candidatura encapçalada per Anna R. ha recuperat la majoria absoluta que Ciu no tenia a Vic des de fa 24 anys, tot i que sempre ha governat a l'Ajuntament com a força més votada. Anna R., que repetirà com a alcaldessa, feia aquesta primera valoració de la victòria.
Bé, jo diria que hem treballat molt, jo, tot l'equip jo sempre ho he dit, que hem treballat molt aquests 4 anys. També hem volgut fer una manera de fer doncs, molt propera, molt escoltar la gent, estar per tothom i suposo que han vist el nostre tarannà, les ganes de treballar per la ciutat, l'estima que fem de treballar per la nostra ciutat.
Al nou Ajuntament de Vic només hi haurà 4 forces, Esquerra i Capgirem amb els mateixos representants que fins ara, 5 i 4 respectivament, i el PSC, que tindrà una regidora. En queden fora Vic en Comú Podem i Som Identitaris, la formació de Josep Anglada a l'Ajuntament des de l'any 2003, que no ha obtingut representació.
Gràcies, en aquest cas, Natàlia Peix, des del nou FM. Més qüestions, anem ara cap a un altre punt. Junts per Reus, a la capital del Baix Camp, i per tant ho tenen més fàcil per repetir aquesta alcaldia. Ens ho detalla des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández. David, bon dia, explica'ns, sisplau.
Hola, bon dia. Junts per Reus, la força del fins ara alcalde Carles Pellicer, ha seguit sent la més votada i, per tant, manté els 7 regidors. Escoltem-lo.
Doncs ho veurem molt positivament perquè ens permetrà doncs, fer govern i, per tant, a partir de demà haurem de començar a establir contactes per tal de tenir un govern fort, un govern potent, un govern que consolidi la ciutat.
Esquerra, per la seva banda, ha triplicat el nombre de regidors de 2 a 6 i s'ha situat com la segona força més votada per davant dels socialistes que també han aconseguit 6 regidors, 2 més que el 2015. Noemí Llauradós, la cap de llista dels republicans, i Andreu Martín, dels socialistes.
Els reusencs hi estem eternament agraïts perquè ens han permès fer els millors resultats d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Reus. Ens han permès triplicar regidors, pensa que en teníem 2, ara en tenim 6.
És evident que hem avançat en regidors, hem augmentat, també ha augmentat molt destacadament Esquerra Republicana, el senyor Pellicer, però també diria que els resultats donen algun escenari alternatiu a la repetició, diguem-ne, del govern que hi ha hagut fins ara, no?
A més, ara Reus ha mantingut els seus 2 regidors, la CUP s'ha quedat amb 3 respecte als 6 de 2015, Ciutadans n'ha perdut un i se situa amb 3, mentre que el Partit Popular no ha aconseguit revalidar els 2 regidors que tenia i s'ha quedat sense presència a l'Ajuntament de Reus.
Gràcies, David Fernández, des de la nova de Reus, per aquesta crònica amb la qual posem punt i final a aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a 2 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Les 11 i pràcticament 7 minuts del matí. Esteu escoltant Ràdio L'Escala i sí, fins i tot les eleccions municipals passen. Passen i allò que semblava que no havia d'arribar mai, doncs ja és passat. Les eleccions van ser ahir, han donat els resultats que han donat, en el cas de L'Escala, amb una victòria de la candidatura de Progrés, a molta, molta distància de la resta de partits. Tanta com que la segona força és Esquerra Republicana amb 3 regidors. 10 candidatura de Progrés, 3 Esquerra Republicana, 2 per Junts per Catalunya i 1 per Gent de l'Escala i per En Comú l'Escala. Aquest serà el tema central als informatius, però abans tenim una estoneta per passar-nos-ho bé, perquè no només d'eleccions viu l'home. I en tot cas, el dilluns a l'Aigüera us acompanya qui us parla, Abel Font. Des d'ara i fins a la una. Farem una ullada a la meteo i en Sergi Corral, que també torna a estar ja plenament actiu i ens pot donar detalls de què cal esperar pel que fa al temps. Farem un resum de premsa, la ullada a les efemèrides, santoral i aniversaris, i entrarem en continguts com l'un per un de Montse Hidalgo, l'altre esport amb Beli Jiménez i el futbol. Perquè sí, hi ha un equip que es diu Barça que va perdre la final de la Copa del Rei, d'acord, però n'hi ha un altre que es diu Futbol Club L'Escala que ahir guanyava la Lliga. No guanyava només un partit, guanyava la Lliga del grup primer de segona catalana. Una victòria que, combinada amb la derrota del Bescanó, fa que L'Escala ja de cap sigui equip de primera catalana. I la temporada vinent tornarà a aquesta categoria. I doncs no ens en sabem estar i d'aquí uns minutets farem entrar l'Ivan Garcia perquè ens en faci 5 cèntims. Ara mateix tenim una temperatura ambient ja carregant tintes cap a l'estiu. 19,9 graus en aquests instants a l'observatori del Club Nàutic L'Escala, amb una humitat relativa de l'aire del 61% i pressió atmosfèrica de 1011,3 hectopascals. Això és el més calent a l'Aigüera i ara que hem apuntat dades del temps, doncs anem al bloc El Temps a l'Escala, el bloc de Sergi Corral, a través del qual volem saber alguna cosa més de la previsió. No només el temps que fa, sinó el temps que ha de fer. Previsió per avui dilluns 27 de maig. Diu que el cel serà serè de matinada i matí, amb arribada de núvols prims cap a migdia i núvols més importants al vespre i nit, deixant el cel mig ennuvolat. L'ambient càlid, amb tramuntana reescalfada tant de dia com de nit. Vent de tramuntana moderada tot el dia, força 4-6. A mitja tarda i vespre baixarà fins a tramuntaneta i en algun moment calmarà per revifar al vespre i a la nit. Si anem una mica més enllà, demà dimarts, en dimarts 28, el cel serà variable bona part del dia, amb una matinada i matí amb combinació de núvols i estones de sol. A partir del migdia, els núvols es faran més compactes i a la tarda ja quedarà molt ennuvolat. Entre mitja tarda i nit s'esperen alguns ruixats o plúgims. I 11 del matí, va, anem a obrir portades, a veure què diu la premsa. Hi ha alguna, hi ha alguna portada que no parli d'eleccions? Repassem-ho. Comencem amb la premsa d'àmbit gironí, Diari de Girona i El Punt Avui. El Punt Avui, edició de Girona, diu: victòria històrica d'Esquerra Republicana de Catalunya. Puigdemont guanya la partida a les europees. Lectura primera de municipals, diu: els republicans guanyen amb vots i regidors per primera vegada a les municipals, tot i que Junts per Catalunya manté el govern a més ajuntaments. Girona capital, Madrenes aguanta a Girona. I l'altre títol que destacàvem diu: Puigdemont guanya la partida a les europees. El president a l'exili, amb un 28,5% dels sufragis, supera Oriol Junqueras. Junts per Cat, lliures per Europa, frega el milió de vots i aconsegueix 2 eurodiputats. Vots a Catalunya. Impuls, diu. L'independentisme manté la seva força tant a les locals com a les europees i frega el 50% del suport. Ciutats. Barcelona, Lleida i Girona tindran alcaldes independentistes. PSC. Els socialistes es recuperen i passen a ser la segona força en nombre de vots. Diari de Girona, Madrenes tornarà a Girona. Junts per Cat perd un regidor. Guanyem obté el segon lloc amb els mateixos edils que el PSC, 6, i Esquerra Republicana manté els 4. A Girona, el PP es queda fora del consistori per primer cop des de 1983. En canvi, Ciutadans manté els 2 regidors. Lectura a nivell europeu. Puigdemont guanya el duel a Junqueras i arrasa a la província de Girona, doblant Esquerra Republicana. El PSOE torna a vèncer clarament a Espanya amb 20 diputats per 12 del Partit Popular, 7 de Ciutadans i 6 de Podem. Vox entra al Parlament Europeu amb 3. A la ciutat de Barcelona, històrica victòria d'Esquerra Republicana amb Ernest Maragall, que supera Colau per només uns 5.000 vots. A Figueres, Masquef obté el triomf amb 8 en regidors, seguit d'Esquerra Republicana 5 i PSC 4. El PP fora del consistori. Diaris d'àmbit nacional, repassem els titulars centrals del periòdico La Vanguardia i el diari Ara. El periòdico diu: Maragall 2. Esquerra supera Colau i es disposa a liderar el govern de Barcelona. Madrid amarga el PSOE. Els socialistes guanyen a les 3 urnes, però el PP aconsegueix la comunitat i la capital. I és que Carmena perd l'alcaldia de la ciutat a mans de l'Aliança de les Dretes. I, mentrestant, Europa conté l'amenaça ultra. A La Vanguardia, a veure com llegeixen els resultats electorals, amb formatgets, amb barres de xifres i fotografia dels guanyadors. El guanyador, en aquest cas, Ernest Maragall, celebrant el triomf amb en Roger Torrent i Pere Aragonès. Maragall aclamat quan va sortir a fer la valoració dels resultats ahir, ben entrada la nit. Esquerra Republicana conquereix Barcelona i la dreta governarà Madrid, diu el titular central. La Vanguardia completa encara amb aquest altre titular: la victòria del PSOE a autonòmiques, europees i municipals reforça Sánchez. Els socialistes tornen a guanyar les eleccions 15 anys després amb Borrell com a cap de llista. Populars i socialistes perden la majoria al Parlament Europeu. I el diari Ara titula: Maragall s'imposa Colau, Puigdemont guanya les europees. Una ullada als esportius, doncs, en desfeta global, diu l'esportiu, l'esportiu de Catalunya. La davallada del Barça en aquest final de temporada ha posat definitivament al descobert el que s'intuïa des de feia temps i que té, diu, diversos culpables. fa Mundo Deportivo, dudes, diu dudes con Valverde. En el si del Barça s'està debatent si el tècnic és la figura adequada per portar a terme una revolució necessària, i l'afició li ens, el senyala, i la directiva ha de decidir si continua o si li busca un relleu a la banqueta amb un perfil diferent. Diari Esport diu alta tensió, el Barça afronta decisions crucials després del caos de Copa. Aquest és el repàs de portades, doncs aquests són els titulars centrals d'una jornada com la d'avui. Avui en tenim 27 de maig, avui és Sant Agustí de Canterbury, bisbe, Sant Juli, Sant Ranulf, màrtirs, i Sant Eutropi, bisbe. Coneixeu algú que es digui Eutropi? O algú que es digui Ranulf? Si fos així, presenteu-nos-el, m'agradaria molt saber-ho. Perquè, doncs per això, perquè un nom és per tota la vida, i quan uns pares posen el seu fill Ranulf, doncs no sé si s'hi haurien de mirar. Res, que curiositats de les onomàstiques. Sí que tal dia com avui, 27 del mes de maig, d'ara fa 48 anys, naixia el qui després seria periodista, i el qui després seria gran periodista esportiu, i el qui després seria un dels periodistes de referència en la ràdio en català i en les transmissions esportives, Ricard Torquemada. 8 anys celebra avui. I un d'aquells personatges de l'alta política que movia fils i feia i desfeia en política internacional, que es longeu com n'hi ha pocs, 96 anys, compleix avui Henry Kissinger. I qui obria i tancava muralles cantant era Anna Belén, avui fa 68 anys. I sabíeu que el 1898 Espanya es va enfrontar als Estats Units en el que es va conèixer com la Guerra Hispano-Nordamericana? Espanya va perdre aquella contesa i, per tant, perdia també les possessions antillanes de Cuba, Filipines, Puerto Rico i l'illa de Guam. A nivell local escalenga, avui fa un any, a l'informatiu d'aquesta casa destacàvem: l'Escala ha complert un any més amb una de les tradicions religioses més esperades pels joves, la primera comunió. Després de setmanes de treball amb els catequistes, ha participat per primera vegada de l'Eucaristia. Va ser tota una festa per ells i també per la seva família. En fa 5, és a dir, fa 5 anys, dos concerts posaven la cirereta a les celebracions del 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música al Gavià. Dues audicions amb el fons històric dels 300 anys dels fets de 1714 a Catalunya. Aquestes són dades, quatre dades per a la història i per a les efemèrides en aquest mes calent a l'Aigüera de dilluns, 27 de maig, l'endemà d'eleccions. Una cosa que ve, de fet, que ve de lluny. Coses, pido tu memoria. Santiago Cruz i Leonor Watling canten Desde Lejos. De buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no te sean los malos momentos, muy por el contrario, ya no hay más pendientes. Y si me preguntas, yo ya hice la...
haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz. Yo pretendo sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño.
Yo camino lento, masticando el tiempo, y yo te recuerdo de buena manera. Ya pasaron días, pronto serán años, y voy descubriendo que te quise tanto.
Sin embargo, tuve mis errores. Sé que algún acierto ya no viene al caso. Todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentirme. No mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Que haya luz en tu vida, yo quiero que si en la calle me cruzas de nuevo, sonrías, y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño.
Més calent a l'Aigüera.
Al migdia el més calent és a l'Aigüera. Ahir a la tarda el més calent era el camp de futbol del Nou Miramar, on a l'Escala s'imposava sobre el Caçà. Una victòria, diguem-ne, que entraria dins de la lògica, però que no en feia prou per als objectius escalencs. Aquesta victòria havia d'anar combinada amb una victòria del Porqueres, o amb una no victòria del Bescanó, que fins ahir al vespre era líder del grup primer de la segona catalana en l'última jornada de Lliga. Ivan García, bon dia. Un segon que no et sentim, Ivan.
Em passa sempre, no sé què passa amb els micros, eh? En directe també em va passar.
Que quan tanquem un programa, tanquem micros, i a l'hora d'engegar un programa, si el del que fa self funciona, doncs sembla que tot funciona. Doncs no, a l'altra banda del vidre també s'han de connectar els micros. Uh-huh. Bé, no?
Home,
bé, no?
Magnífic, no? Què vols?
Home, vull que hi hagi promoció i que es guanyi.
Sí, s'ha acabat, clar, ara, el tema és que s'ha acabat ja.
Ens han escatimat dos partits d'aquells de patiri, de nervis, els qui són implicats diuen no, ja està bé així, pujant directe, que no ens emboliquis en promocions que són molt perilloses, i experiència en tenim a l'Escala de promocions llavors perdudes.
Mm-hmm. No, clar, a veure, és cert, no?, que la temporada s'ha acabat ja, avui és el primer dia de ressaca, hi ha algun jugador que avui té festa i ho està celebrant encara, no? Però sí, s'acaba la temporada, s'ha acabat diumenge, per tant, no tindrem 15 dies apassionants, vés a saber quin hagués estat el rival de les promocions d'ascens, perquè et podia haver tocat un equip de Barcelona, et podia haver tocat un equip de Lleida, et podia haver tocat un equip de Tarragona, i clar, i a més, amb aquella notícia de la setmana passada amb l'Escó, també amb el descens del Peralada a la primera catalana i les promocions del Girona, doncs estava complicat tot, no? I l'Escala, mira, doncs amb aquest 2-1, aquesta victòria important perquè havia de fer els deures, i aquest 3-2 del Porqueres, perquè el Porqueres anava 2-2 i en el minut 93 va marcar de penal Joel Ferrer. Amb el 2-2 també valia, però al final va ser 3-2 i la imatge dels jugadors de l'Escala quan van acabar el partit, perquè hem d'explicar que quan va acabar el partit de l'Escala els jugadors es van reunir al cercle central però encara no celebraven res perquè no sabien el resultat del Porqueres Bescanó. En el moment en què està notícia, doncs els jugadors es van tornar bojos. I clar, què vols? Festa grossa, no? Els jugadors s'eviten doncs, aquestes promocions que potser ens hagués anat bé nosaltres, no? Per patir-les una mica, per saber el que són, no? Perquè amb aquests ascensos fallits de les últimes temporades, doncs clar, però s'ha acabat. I clar, van fer el partit a sobre en directe per Ràdio L'Escala, doncs mira, magnífic, no?
Ja que som pel tros, i avui o ahir eren dies de felicitacions, l'experiència va ser ben reeixida, felicitats per la part que et toca, i senyores i senyors oients, intentarem que no sigui una excepció i que això pugui tornar a passar, perquè tecnològicament estem equipats per fer-ho. Ahir Ràdio L'Escala va fer en directe el partit de L'Escala, i ves que la temporada vinent, si ens en sortim de Lliga Caps, aquests partits que es fan de desplaçaments tan llargs, doncs us els puguem servir en directe.
Bueno, però també Sergi Mir, Montse Manent, Antoni Bonatxera, Òscar Domínguez, en Moja, vull dir que clar, ahir, i Ràdio L'Escala,
i
Joan Brugués, que clar, aquí es va implicar molta gent, no? Perquè clar, som dues persones, no? I amb dues persones no es pot fer tot el tinglado que es va muntar ahir, no?
Sí, bé, doncs ens agradarà també seguir dels oients a veure si ho vau escoltar, si hi éreu a l'altra banda del fil, perquè això es feia perquè algú s'ho escoltés, i si va fer bona música, i si us va ser útil, i si caldria que hi tornéssim. De moment ahir va ser un experiment, es va fer un esforç, i pel que tinc entès, almenys els que van ser pel mig hi van dissortar.
Et sembla que estem aquí parlant nosaltres, però que nosaltres no som els protagonistes, no? Hem d'escoltar una mica els jugadors, perquè això són declaracions, aquestes declaracions calentes, que quan estàs en directe i a vegades estàs més eufòric, no? Perquè si és una declaració gravada, potser el jugador està més relaxat, més fred. Però, si et sembla, mira, tenim dos talls, posarem primer el primer.
Primer el segon.
Sí, sí, però va. Primer el primer perquè han quedat primers, vale? I som els jugadors els que escoltarem ara, i són gags, no són declaracions, són gags, i fa gràcia escoltar-los.
I festa grossa, el vestidor, He vist en Cepo que hi ha molt.
Aquí no puc anar cap allà, em tens aquí tancat.
Potser no et pots mullar.
Sí, home, i tant que em vull mullar, i avui que segueixi la festa fins demà. Eufòric, molt eufòric, vull celebrar-ho. Demà tinc festa, vull celebrar-ho.
Gaudir d'aquest campionat i ja està. I l'any que ve més i millor. Vale? Moltes gràcies.
Molt emocionat, la veritat, m'he trencat la tíbia dos cops, incloent aquest any. No he pogut ajudar els meus companys a la gespa, però bueno, vull gaudir com el que més. Aquests últims mesos han sigut durs des de la grada, però bueno, ara a disfrutar.
No sabíem que passaria això. Ho hem intentat cada setmana i aquí estem. I ho hem aconseguit.
L'Òscar Domínguez, que va ser un dels comentaristes, un dels jugadors, no? Escoltàvem ara que jo quan el vaig entrevistar, doncs tenia els ulls humits, no? Perquè clar, s'ha trencat dues vegades doncs, la tíbia, no ha pogut participar, ho ha viscut tot des de l'exterior, i clar, quan ho vius des de fora, però estàs a dins, no? Perquè clar, ell sempre va als entrenaments, va entrar al vestidor tant abans de començar el partit, a la mitja part, al final, no? I després que et doni aquestes declaracions, no? I amb els ulls humits, perquè estàvem en directe per Ràdio L'Escala, però no se'l podrà veure, no? Amb aquests ulls humits, i està bé, això, no? Que ho va gaudir moltíssim, igual que el resta de jugadors. Tall 2, sí?
Tall 2, si vols.
Vinga, va, som-hi.
T'hem esperat i al final el futbol ens ha donat la raó. Hem sigut...
I bueno, que al final, a base de constància i paciència, doncs ho hem acabat fent.
Una satisfacció perquè és el que volíem tots i molt contents i bueno, celebrar-ho i disfrutar tots.
I no ens hem baixat mai els braços i crec que al final doncs, és un campionat doncs, merescudíssim pels jugadors, pel club i per tota l'afició també.
S'ha patit avui, es va patir diumenge passat, es va patir... Jo he patit tota la lliga.
Hem patit tota la lliga, està clar, i sens dubte que del 3-0 al 3-4 de la setmana passada doncs ens ha deixat gaudir d'aquest final trepidant, perquè si haguéssim perdut la setmana passada, això d'ahir hagués sigut molt diferent, hagués estat una victòria sense història, però ahir va ser una victòria amb història. Sentíem ara Denilson Rivas, no?, que ha fet 4 gols, 4, no 1 ni 2, sinó 4, en aquestes dues últimes jornades. Ahir va marcar de falta directa, ho va provar primer, va tocar la pilota al porter, però la segona va anar cap a dins i començava la festa grossa. I el Porqueres en aquell moment també s'avançava, doncs imagina't l'eufòria, no? Després va empatar el Caçà, va marcar Marra Estrudis i dius ai, 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 i a sobre et venien notícies de Porqueres que el Bescanó anava guanyant per 1-2 i dius això se'ns està escapant. Però un penal en el minut 93 del Porqueres, bueno, era el 2-2, però aquest 3-2 se salva el Porqueres, se salva Sile, que va venir el dimarts, i quina festa, i Denilson Ribas mereix doncs, ser mencionat avui, perquè ha fet 4 gols en els últims 2 partits.
Tu ho diràs. Ivan, aquest serà el tema central, el tema, si no monogràfic quasi, del Zona Mixta. N'escoltarem més detalls.
Monogràfic, total, eh?
Monogràfic.
Avui és monogràfic total.
Ni Bel ni altres menesters.
Avui és futbol, perquè estem tots amb una ressaca, eh?
Doncs vinga, després de la ressaca electoral que protagonitzarà l'informatiu, la ressaca futbolera a quarts de dues. Ivan, felicitats per la feina també.
Vinga, fins després.
Doncs això, que a l'Escala hi ha festa, especialment per la gent de futbol que tornen a la primera catalana. Ara són 11:45, una proposta musical i encarem seccions com l'un per un i l'altre esport.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
George Ezra, el Shotgun, un tema d'aquells positius que fa animar els matins. Això és el més calent a l'Aigüera, això és Ràdio L'Escala. I ara obrim una secció d'entrevista, l'un per un, que protagonitza Montse Hidalgo avui, tinguent de convidada la Maria Eugènia Manrique, llicenciada en Belles Arts i professora de cal·ligrafia xinesa. Ens presenta el llibre Sabiduria de l'Antigua Xina.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
No es tracta de cap història falsa, ni ningú ens vol entabanar. Avui obrim un llibre de contes xinesos, un llibre que combina l'art de la cal·ligrafia xinesa amb les històries curtes que conviden a la reflexió. Obrim les pàgines de Sabiduria de l'Antigua Xina, l'obra d'aquesta llicenciada en Belles Arts, que ha estudiat pintura tradicional xinesa i imparteix classes de pintura oriental a Barcelona. María Eugenia Manrique, bienvenida. ¿Qué
tal? Muchas gracias por esta invitación.
Tengo en las manos uno de esos libros que son bonitos, que sí. Da gusto tenerlo en las manos. Es bonito por fuera y por dentro. Enhorabuena.
Muchas gracias. Para mí también es bonito porque haberlo hecho en tapadura, la editorial Kairos y todo eso, pues es como un regalo para mí.
Un formato además distinto porque sí. Es alargado.
Sí, es bonito y la portada también, todo quedó como muy bonito.
Sabiduría de la Antigua China, proverbios, cuentos y leyendas del Cheng Yu. ¿Qué quiere decir Cheng Yu?
Mira, Cheng Yu es una palabra que describe las frases idiomáticas, frases hechas. ¿Sí? Nosotros también tenemos en nuestro idioma frases hechas. Y también son comparables un poco a refranes. Lo que tienen en particular, lo que para mí las hace tan interesantes como para llegar a escribir un libro, es que cada de una de estas frases nace de una leyenda, de un cuento de la antigua China, que incluso puede estar registrado en la literatura clásica, otros son de tradiciones populares orales, y luego cada una de estas leyendas no se queda allí, sino que tiene una enseñanza. O sea, cuando en China te dicen una de estas frases, trae todo un trasfondo de lo que significa. Y estas enseñanzas para mí son universales. O sea, sirven para nosotros, para cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
¿Cuántos relatos ha puesto en esto?
He seleccionado 60, pero son miles, ¿eh? Los Cheng Yu. Tienen otra particularidad, que cada uno de ellos está formado por 4 palabras, 4 caracteres. Chinos.
¿Esto es lo que llaman ideogramas? ¿Estas letras tan bonitas?
Exacto, son los ideogramas. Se deberían llamar mejor caracteres o sinogramas, porque unos son ideogramas, otros pictogramas, es un poco complejo. Pero alguna gente dice letras chinas, para resumirlo.
4 letras chinas, pero después la traducción puede ser más o menos larga.
Claro, es porque es lo que pasa con el idioma chino, que un carácter es difícil a veces traducirlo en una sola palabra. Y cuando una frase, claro, no hay preposiciones, no hay artículos, que todo esto a nosotros nos lleva mucho espacio en una frase. Ellos son así como las 4 palabras y ahí está dicho.
Entendemos que esto debe ser dificilísimo, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a eso, a preposiciones, a comas, adjetivos, entender sí. El lenguaje con esas letras tan extrañas.
Sí, el trabajo de traducción, yo no soy traductora. Pero el trabajo de traducción chino es muy complejo por eso, porque hay un trabajo de interpretación. Y yo lo que hago, sí, es caligrafía. Las caligrafías son mías, hechas con tinta, mano alzada. Pero cuando estudias caligrafía no es que estudias el idioma, la caligrafía es un arte. Entonces estudias los caracteres y además los caracteres antiguos, ahora se han simplificado. Entonces la gente me dice, pero entonces tú hablas chino. Le digo, no, lo he estudiado, pero decir que lo hablo y que lo entiendo, nada.
¿Pero cómo es posible que algo le debe de quedar?
Bueno, sí, claro, quedan cosas y trato de entenderlas, pero tanto como para traducir, ¿sabes? Así libremente, no, es un trabajo que es ya mucho más especializado.
¿Y cómo fue el trabajo de sintetizar todos esos miles de relatos y historias a los que ha puesto en el libro?
Pues bueno, al principio dije, bueno, empezar a buscar. No había nada en castellano, había mucho más en inglés, pero los resúmenes eran 4 líneas, porque se usa más para las personas que aprenden chino, como tienen que aprender los refranes y las frases que se usan mucho en el idioma, en al hablar y al escribir. Entonces encontraba por internet diccionarios de Cheng Yu de miles. Entonces sí fue un trabajo de investigación, pero bueno, cuando uno investiga lo que le apasiona, te parece que no es tan duro, ¿no? Pero en realidad lo era.
¿Duro qué significa? ¿Que estuvo mucho tiempo...?
En el ordenador, buscando, y luego me aparecían en chino y lo traducían en el traductor y lo interpretaba. Entonces en este, a mí me gusta escribir, es el 4º libro que escribo, aunque este es el primero que sea de cuentos, pero claro, muchas de las historias están, la redacción es mía. Iba buscando además cuál era el origen, en qué dinastía, características de esa dinastía, para situarlo un poco. Son historias que, como has visto, algunas son divertidas, otras son más profundas, y y buscaba eso, que fuese un libro ameno, que cada página que abres es una historia, lo puedes leer en cada página, o sea, no tienes que ir en orden.
¿Es un libro para adultos, para niños, para quién?
Para mí, para mucha gente. Mira, para adultos, yo me pongo como ejemplo, a mí me encantan las leyendas. Para adolescentes, para niños, un adulto se los puede contar. Porque de hecho, cuando yo estaba revisándolas con una amiga china, después que lo hice, me puse a revisar las frases. Y ella íbamos revisando una a una, sobre todo que los caracteres fuesen correctos. Y cada vez que ella leía, uno decía, mira, este me lo contaba mi papá. Entonces, ellos saben las historias porque se las contaban. Son historias bonitas también para niños. Luego, para personas que estudian chino, el Instituto Confucio incluso lo ha pedido para poder enseñar, para ayudar a la enseñanza. Y para personas que estudian caligrafía. O sea que para mí es un libro que sin pretenderlo, hacer así, tiene como muchos intereses.
Y al final de cada historia es una página, ¿eh? Tampoco pensemos que hay muchos cuentos y que el libro es una enciclopedia, es un libro que se puede transportar bien. Al final de cada cuento siempre hay como una especie de moraleja, ¿no?
Sí, como una especie de moraleja que a veces simplemente describe para qué se usa esa frase, ¿verdad? Y a veces son, por eso, parecidas a nuestros refranes, pero sí, es una enseñanza. ¿Verdad? Dice, describe un personaje, una situación de nuestra vida común, ¿ves? De lo que hacemos, nuestras actitudes.
Pues llegados a este punto, lo que le vamos a pedir a María Eugenia Manrique es que abra su precioso libro y que escoja un pequeño fragmento para compartirlo con nosotros.
Voy a escoger uno de la frase, se llama Anciano que mueve montañas. Según esta antigua leyenda, existió un venerable anciano de 90 años llamado Yu Kong, que vivía al sur del río Han, entre dos grandes montañas que representaban una barrera. Los caminos abruptos entre las montañas le hacían muy difícil tanto salir como regresar a su casa, haciéndole padecer. Un día en que desesperado buscaba una solución, pensó que si trasladaba varias piedras cada día lograría mover las montañas y liberar los caminos. Al enterarse de su decisión, los vecinos comenzaron a reírse del anciano, comentando que era una tontería someterse a tal esfuerzo. Pensaban que no era consciente de sus limitaciones. Uno de sus más allegados se atrevió a decirle lo que todos pensaban, asegurándole que era demasiado viejo para mover ni una pequeña colina. Al escucharlo, el anciano le respondió: «No estoy solo. Tengo hijos, mis hijos tienen hijos y mi familia crece, mientras que la montaña es una sola y no crecerá más». En poco tiempo, el anciano logró reunir a muchas personas de su familia, todos dispuestos a ayudarle. Al verlos, mucha gente del pueblo se unió a ellos y trabajaron todo el tiempo de invierno a verano, lentamente pero sin descanso. Cincelaron y transportaron piedras tras piedras hasta el mar del este de la mitología china. Esto después reciben una ayuda del emperador del cielo, que al verlos con todo ese empeño, ¿verdad? Porque ya todo el mundo se había unido, parecían hormiguitas, pues el emperador del cielo les ayuda y manda unos inmortales, que son unas figuras de la mitología taoísta, y estos inmortales les mueven las montañas. Entonces se dice que desde ese momento no hay grandes montañas desde el sur hasta el río Han, o sea, hay toda una historia. A mí me gusta esta frase porque significa la perseverancia. Cuando queremos algo y a veces nos dicen otros, uy, esto es imposible, pero tú quieres. Y luego la gente se va uniendo, ¿no? Cuando sobre todo es algo que puede ayudar a varias personas. Y la figura del emperador del cielo es como cuando te empeñas, como que viene una ayuda de alguna parte, ¿verdad? Y cuando más gente se junta, pues como que esto sucede y se dan las cosas.
¿Qué tiene Oriente que nos aporta esta espiritualidad con la que conectamos prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Ahora cuando nos explicaba esta historia estábamos todos como muy atentos.
Sí, mira, yo lo que encuentro la fascinación de Oriente es que de sus filosofías antiguas, la que a mí más me interesa es el taoísmo, que es una filosofía que busca en la naturaleza todos los ejemplos que nosotros necesitamos para vivir bien. O sea, la naturaleza es el paradigma de la filosofía taoísta. Actualmente hay muchas que me dicen, pero China ya no es así, evidentemente todo ha cambiado. Pero tenemos que reconocer que cuando buscamos en la naturaleza nos sentimos mejor. Y el taoísmo ha influenciado todo en China, la medicina, todo es una búsqueda de la naturaleza. Entonces yo siento que cuando llegas a la naturaleza, ese término espiritualidad, ¿verdad? Que sentir más allá de la materia, de lo que es cuerpo, cuando sientes, a veces puede confundir con emoción, pero hay algo como que sientes dentro de ti, que no tiene que ver con la religión, es algo que es muy especial, lo encontramos más cerca de la naturaleza. Entonces, para mí es lo que tiene Oriente, o lo que nos ha aportado. Quizás ya lo está perdiendo, porque esta humanidad como que sigue un ritmo frenético hacia otros lados, pero cada uno dentro de nosotros lo buscamos. La gente, yo lo veo continuamente, ay, me voy a la naturaleza, y desconecto para conectar contigo mismo. No es en realidad para desconectar de ti, todo lo contrario, sino para conectar contigo.
Conectando con la sabiduría de la antigua China, María Eugenia Manrique. Muchas gracias.
Muchas gracias, Montse.
Un per un.
When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and maybe you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as they're vanishing. Oh, you've seen enough to know it's children who teach. You're still free enough to wake up on a bed or a beach. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you enjoy. You're the best thing about me, the best things are easy to destroy. You're the best thing about me, the best thing about me. I've been crying out, how bad can a good time be? Shooting off my mouth, that's another great thing about me. I have everything, but I feel like nothing at all. There's no risky thing for a man who's determined to fall. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you enjoy. You're
the best thing about me, ens canta Yuzu, o U2, com la solem anomenar, per aquests varals. També en aquest matí d'Aigüera ens volen acompanyar, i ara obrim l'altre esport amb Eli Jiménez. Avui, o aquesta setmana, dedicat a conèixer el full contact de la mà del practicant i tècnic Javier Ramírez.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui coneixem un esport de contacte. Avui, Full Contact. El Full Contact és un esport derivat de les arts marcials tradicionals com el karate i esports de combat com el taekwondo, al que se li han afegit també moviments i cops de boxa. El Full Contact té els seus inicis a finals dels anys 60 als Estats Units, i és que Mike Anderson va començar a propulsar i a configurar un esport més vistós i real que la resta de les arts marcials. Tot en resposta a la falta de contacte en les competicions obertes de karate, taekwondo, wushu o kung fu. Per promocionar aquest nou esport es va crear un equip d'Estats Units format amb figures llegendàries provenents del karate i també del taekwondo, com Chuck Norris, Bill Wallace, Benny Urquidez, i també es va convidar un famós francès campió mundial 7 vegades seguides de karate, Dominique Valera. Ells van recórrer tots els Estats Units i també a Europa, obtenint resultats contundents, i és que totes les batalles realitzades pel grup les van guanyar per knockout en els primers rounds, enfrontant-se, a més, amb practicant de totes les arts marcials, inclòs la boxa. Després d'aquesta etapa d'exhibició, es van començar a realitzar campionats per títols mundials. Com a modalitat esportiva, el Full Contact va adquirir un gran augment mundial en practicant d'altres arts marcials, passant a entrenar-se i a competir també basant-se en la metodologia en l'entrenament pel boxe. Aquest esport s'ha propagat principalment a través d'Europa, també de Nord-Amèrica, del nord d'Àfrica i d'Austràlia. A Catalunya, el Full Contact es troba dins de la Federació Catalana de Karate. El Full Contact és un esport de combat semblant al kickboxing, a la boxa i a d'altres arts marcials, on els practicants utilitzen patades del karate i del taekwondo a banda de cops de puny. L'objectiu, el knockout. En competició distingim fins a 12 categories depenent del pes del practicant. Així aniríem des de la categoria mosca, que englobaria els practicants fins als 54 quilos, fins a la superpesada, on hi hauria els de més de 91. Com en d'altres disciplines, els nivells es mesuren en cinturons que van des del blanc fins al negre, passant pel groc, el taronja, el verd, el blau i el marró, i diferenciant a més fins a 9 graus de cinturó negre. I avui, per continuar ampliant coneixements, hem parlat amb el Javier Ramírez. Ell és practicant i tècnic d'aquesta disciplina. Sabem què és el Full Contact, però potser per molts és un esport agressiu. És així? Li hem preguntat al Javier.
Tu cuenta de que el deporte de contacto lo que hacemos es trabajar para el momento de la competición. Uh-huh. Sí que en el momento de que estamos compitiendo se puede considerar que es agresivo, pero cuenta de que nosotros vamos a la normativa. O sea, no vamos a hacer ni daño ni vamos a intentar infringir las normas uh-huh. que hay. De tal manera de que siempre vamos a buscar los golpes efectivos para que nos puntúen o para que se pueda hacer el KO. En el momento de que se termina la competición, se termina todo. O sea, los que compiten normalmente son amigos que se encuentran en el momento para hacer la competición y pelear y vuelven a casa a tomarse una copa.
El que també li hem preguntat és l'estat a Catalunya. Això és el que ens ha explicat.
En Catalunya és bastante bueno, lo que pasa de que no estamos totalmente con la o sea, con el full contact. Al ser un deporte de contacto que se puede también pasar al tema del kickboxing o el Muay Thai, la normativa es muy parecida, entonces se trabajan en las tres vertientes. El full contact en principio está en auge y estamos empezando otra vez porque la gente quiere otra vez empezar a trabajarlo, y es un deporte de que tiene mucha salida. Entonces, la verdad es de que está subiendo mucho. Y hablando con la Federación Catalana, estamos intentando volver a activar otra vez todos los protocolos y volver a hacer otra vez competiciones a nivel catalán.
Sovint parlem d'esports amb presència o no de dones. Parlem també de paritat o d'absència d'ella. ¿Com és en el cas del full contact?
Mira, antiguamente cuando yo empecé sí que era un deporte más de hombres porque no tenían no se tenía tanto conocimiento. Ahora te puedo decir de que es un 50-50 y hay muchas mujeres que pelean mucho mejor que los hombres. Entonces, en principio es un deporte tanto masculino como femenino. No hay ninguna vertiente de que digan una cosa u otra. Pero te comento de que, por ejemplo, en mi gimnasio tengo más chicas que chicos.
I com cada setmana, també hem volgut saber com es va iniciar el nostre convidat en aquesta disciplina.
Yo empecé sobre los 11 años a mirar el tema de gimnasios, porque me interesaba en aquel momento, cuando yo empecé, no había muchos. Y abrieron un gimnasio justamente al lado de casa y era el que mis padres me acercaron para que fuera. Y empecé con el tema del karate, el karate Goshindo. Y en el momento de que me empecé a activar, empecé a ver que aquello era lo mío, que era lo que me gustaba y que era un futuro para mí, empecé a trabajar para sacarme el cinturón negro de karate Goshindo. También había el tema de full contact y empezó más que todo para los temas de los 18 años de que quería algo más, algo un poquito más fuerte, ¿no?, de lo que estaba haciendo, y empecé a pelear en tema de full contact. Y pues mira, desde los 18 años hasta ahora mismo que estoy trabajando con el tema del full contact, y he pasado por federaciones, he pasado por diferentes campeonatos, diferentes homologaciones y todo muy bien. Estoy muy contento con él.
Des d'aleshores i fins al dia d'avui, com ha estat la seva experiència personal?
Mi experiencia con el full contact es muy gratificante. Al principio era como competidor, de tal manera de que era una forma de desfogarme, de liberarme de la vida y meterme dentro de un mundillo diferente, de tal manera de que podía salir de los problemas que tenía en la calle y poder encontrar una forma de vivir diferente. Y ahora mismo, siendo entrenador y dando clases y tal, la motivación son los alumnos, de que realmente ves que puedes ayudarlos, ¿no?, de que puedes buscarle un objetivo para ellos y de que ellos mismos, con el tema del full contact, poden llegar a ser alguna cosa diferent.
Abans d'acomiadar-nos, el Javier ens ha destacat els referents del full contact a nivell català.
Xavi Moya ha sido nuestro referente y nuestro ídolo siempre. Víctor Amat y Leo Trilles han sido muy referentes en el tema de los deportes de contacto. Y luego ahora mismo pues lo que tenemos más reciente es Abucheil con el tema de la Federación Catalana de Kickboxing, es uno de los que han dado mucho nombre al tema del full contact y los deportes de contacto.
I ens acomiadem, ara sí, amb una invitació molt especial. Fins la setmana vinent.
Pues mira, invitarles todos a mi gimnasio es el Luma Gimnàs, estamos en Terrassa, invitarlos a ellos a que vengan a practicar y que vengan a probar una clase con nosotros sin ningún compromiso, que verán de que el full contact es un deporte de contacto en el cual estamos encima de ellos para que no se hagan daño y que al día siguiente puedan ir a trabajar tranquilamente y que se lo pasen genial, de que es una forma de desfogarse y de liberarse.
Rías baixas en velero, haciendo como que piloto yo. Se inclina demasiado, no me atrevo. Te ríes cuando llevo yo el timón. La sangre no me llega a la cabeza. Ojos me deslumbran bajo el sol. Dejamos en la arena.